Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona i el govern català han arribat a un acord per facilitar la votació de l'1 d'octubre. L'alcaldessa Ada Colau ho ha anunciat aquesta tarda a través del seu compte de Twitter i el president Carles Puigdemont ho ha repiulat. En un informe anterior a l'anunci de l'acord, però, el secretari del consistori havia avisat que posar a disposició de la Generalitat els locals habituals de votació comporta l'incompliment de les sentències del Tribunal Constitucional. Encara en relació amb això, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha avisat avui que l'acte que obre a partir d'aquesta hora de les 8 la campanya de l'1 d'octubre és delicte. Més enllà d'això, precisament aquesta campanya comença amb el que serà un acte unitari a Tarragona, a la Tarraco Arena. Serà aquest primer acte la manera de visualitzar la unitat dels partidaris del sí. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, serà a Tarragona amb el vicepresident Oriol Junqueras. Hi ha previst el primer dels tres grans actes unitaris d'una campanya que es vol allargar, segons els convocants del referèndum, fins al dia 29. Puigdemont, per cert, ha dit que dubta que l'Estat acabi prohibint actes de la campanya del sí al referèndum, que començarà, com dèiem, aquesta mateixa nit. I finalment destaquem, per tancar el tema del referèndum, que s'ha fet pública una querella avui contra la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloberes, i contra el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch. Els acusen d'haver organitzat i d'haver signat i difós el decret dels alcaldes en suport a la convocatòria del referèndum. Recordem que són 712 els alcaldes que s'han adherit a la convocatòria de la cita amb les urnes. I finalment, canviant radicalment de qüestió, destaquem que almenys 22 adolescents han mort per l'incendi a Malàisia d'una escola religiosa. És un centre on s'ensenyava l'Alcorà i, segons s'ha sabut avui, operava sense cap tipus de llicència. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
012. La Generalitat al teu costat.
Uns dies abans de la tornada a l'escola és bàsic que els nostres fills recuperin els hàbits i rutines com els horaris de menjar, d'anar a dormir i llevar-se. També és important implicar-los en el procés d'adaptació per fer una bona entrada a l'escola. Consulta les dates d'inici del curs escolar i qualsevol dubte del procés educatiu a gencat.cat/família-escola. Treballem junts per l'educació dels nostres fills.
012. La Generalitat al teu costat.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
L'escriptor és com Llàtzer. Sent l'amor que du cada dia i amb l'eina de les paraules, crea resurreccions petites i potents.
Biel Mesquida, Trèmolo, 2015.
Ràdio Estel.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Molt bon vespre. Comença la 8a temporada del Plusvàlua, el programa d'economia en valors que cada setmana el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, els ofereix a través de Ràdio Estel. Comencem aquesta nova temporada amb canvis. El primer d'ells, doncs, soc jo, a partir d'un servidor, Quim Esteban, agafa el relleu de la Carla Gràcia, a qui li volem enviar una forta salutació des d'aquest estudi. Avui hem volgut començar el programa fent un homenatge i recordant a les víctimes dels atemptats terroristes que han culpat Paget Catalunya a l'agost. També volem recordar el Francesc Martínez de Foix, un col·laborador d'aquest programa que ens ha deixat aquest estiu. Dit això, entrem en matèria, dediquem el primer programa d'aquesta 8a temporada a parlar del curs escolar que acaba de començar. Ho farem amb el senyor Emili Pons, que és el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, expresident del Consorci d'Educació de Barcelona i exdirector general d'Educació, i a la tertúlia avui comptarem amb la doctora en Economia i professora d'Economia de la Universitat de Barcelona, Carme Riera, la regidora de l'Ajuntament de Barcelona del grup municipal demòcrata i advocada especialista en protecció del menor i dret escolar, Irma Rognoni, i també amb Maria del Pozo, que és la gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rebin una salutació de Quim Esteban, a la producció Maria del Pozo i al control tècnic Antonio Huguet. Comencem.
Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Això és el Plusvàlua a Ràdio Estel. Tinc al meu costat el senyor Emili Pons, com dèiem, és el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, expresident del Consorci d'Educació de Barcelona i exdirector general d'Educació. Senyor Pons, molt bona nit, molt
Hola.
Vespre.
Bona nit.
Aquest curs, el curs que acaba de començar, comença amb 5.500 mestres nous, segons s'ha informat el Departament d'Ensenyament. Això significa que augmentarà el professorat un 7%. Aquest curs també s'estrena amb 15 centres nous. 11 d'ells estan ubicats amb el que s'anomena barracons. Senyor Pons, què li semblen aquestes dades?
Home, que l'increment de plantilla, jo crec que explica molt bé, primer, que la situació econòmica de Catalunya ha millorat substancialment i que hi ha un interès del govern important de cara a la millora de l'educació.
Era necessari aquest increment?
Aviam, les millores a l'oferta de professorat sempre són bones. La necessitat, doncs, depèn de les possibilitats que hi hagi. Vull dir que, en realitat, la importància de l'ensenyament no està en el nombre de professors, però, evidentment, el nombre de professors i de professores contribueix a la millora. Això és evident.
Em quedo amb aquesta frase de que la millora no està amb el nombre de professors. Me la guardo
no,
per després.
No, pot ser. No. Voldria generalitzar. No, és el que he dit, però és que voldria generalitzar-ho. Vull dir que no sempre la millora de l'educació està en els recursos, ja siguin humans o siguin materials. Vull dir que hi ha molts de factors que intervenen. Vull dir que aquest és un dels factors.
L'increment del professorat d'aquest curs ha fet possible que s'hagi reduït la proporció d'alumne docent. En educació infantil i primària, la proporció és de 12,9 alumnes i en secundària i batxillerat de 10,6. Com ho veu?
Home, estem recuperant les ràtios que hi havia abans de la crisi, i això, doncs, és important. Aproximadament eren aquests, en els moments bons, i per aquest motiu Catalunya era en aquests moments, i entenc que torna a ser, doncs, un dels llocs on la ràtio de professorat en relació als alumnes és més bona d'arreu d'Europa.
Mm-hmm. Quines són les mancances que encara té l'educació a casa nostra?
Bueno, l'educació sempre tindrà mancances. La principal és que hi ha una batalla permanent entre el que demana la societat i la capacitat de la pedagogia o de la capacitat del professorat. Vull dir, és sempre la societat va avançant i això demana noves formes, demana nous recursos, demana nous plantejaments i la feina del professor, de la professora, dels mestres és, doncs, anar arribant en aquest nivell, atendre les necessitats de la societat, i això, doncs, insisteixo, és una batalla, és una cursa en la qual, doncs, sempre doncs, caldrà fer un esforç, vull dir, no s'acaba mai.
Una afortunadament, perquè això és vida. Que han canviat també al llarg dels anys, no? Aquesta necessitat d'educació, d'adaptar-se a la societat...
Bueno, la societat és canviant, i en aquests darrers anys doncs, els canvis han estat espectaculars. Això és el que motiva doncs, que en el camp de l'educació, de la mateixa manera que va existir doncs, a començaments del segle XX, en els anys 30, vull dir, ara l'educació doncs, està bullint, és una olla que bull, en el sentit de buscar noves fórmules de poder doncs, aconseguir mètodes i sistemes doncs, millors per al que estem fent. I com sempre que això passa, doncs hi ha doncs, propostes noves que segur que es consolidaran i n'hi ha d'altres doncs, que són dubtoses. Mm-hmm.
Això significa que continuarà evolucionant, no, que estem en un moment no de finals, no? D'inflexió? O...
Sí, ja dic que de fet és que sempre hi ha un procés d'evolució a l'educació, de vegades es tanca, evidentment, però en aquests moments no. En aquests moments, de fet, estem experimentant coses noves que, insisteixo, doncs algunes doncs, reeixiran, però d'altres, doncs, segurament caducaran. Vull dir que això, com és lògic, eh? Ara, el que sí que és positiu i important és aquesta voluntat que hi ha per part del professorat, i deixem-ho dir també, de l'administració educativa i dels centres educatius, doncs, d'intentar millorar, d'intentar, doncs, ser més competents amb les necessitats dels seus alumnes.
Quines coses han d'evolucionar? Que em deia vostè que hi ha algunes que estan a punt, no, estan canviant, estan transformació.
Sí, bueno, la metodologia educativa sempre pot experimentar canvis, no? Vull dir que hem passat, no fa tants anys, de la imatge aquella del professor centre de l'aula al plantejament actual en què el centre de l'aula és cada un dels alumnes, no? I ara, de la mateixa manera que gestionar el professor centre de l'aula demanava, doncs, una expertesa per part del professor, alguns... ho feien molt malament, francament. La majoria no, però, evidentment, hi havia persones doncs, que fracassaven en la feina professional de l'educació. I ara, que el plantejament és el contrari, insisteixo que el centre de l'aula és l'alumne, doncs també el professorat necessita uns recursos, mitjans, una formació, i alguns ho deu fer molt bé, d'altres regularment, i alguns doncs, hi deu ser difícil. Vull dir, això passa amb totes les professions.
Mm-hmm. Sortirà durant la tertúlia, segur, aquest canvi en què l'alumne passa a ser el centre, el professor passa a un segon terme, s'ha perdut una mica el respecte cap als professors?
No, amb això no es perd el respecte, al contrari, es guanya, doncs, col·laboració i bon treball amb el professor. El respecte es perd quan el professor no està complint la seva funció.
I això passa.
Quina sigui. No dic que passi. Qualsevol professió, el respecte es perd quan la persona que està exercint una professió doncs no compleix amb les expectatives del que ha de fer. No?
Mm-hmm. Els canvis normatius i els canvis de sistema educatiu són constants a casa nostra. No sé si això poden arribar a ser un problema. Cada X temps canvia la llei d'educació...
Bueno, és que, clar, sempre... Aviam, jo crec que el millor que pot fer el professorat, el docent, el mestre, la mestra, és, doncs, aïllar-se una mica del procés polític espanyol. Vull dir, evidentment, la situació espanyola, amb un munt de canvis de lleis educatives al llarg dels anys, doncs no han fet més que interferir, més que d'alguna manera distorsionar doncs, el treball de l'escola. El que passa és que després els mires en perspectiva i veus encara més que no han estat canvis amb una voluntat pedagògica. Vull dir, l'obsessió dels governs espanyols ha estat, doncs, si recorden fa uns anys, el tema de les humanitats. Com s'havia d'explicar la història d'Espanya? Aquesta era la seva gran obsessió. En altres moments, la gran obsessió ha estat si religió sí o religió no en el currículum de les escoles, etc. Vull dir que, en realitat, jo crec que les lleis espanyoles, més que d'educació, han parlat doncs, de política, i això no és mai bo.
I no és bo, no és positiu, no?, que el sistema polític, la política...
Miri, en aquests 30 anys, l'única llei de consens entre les diverses forces polítiques i amb la voluntat d'assegurar doncs, que l'educació pogués tenir el seu plantejament propi, pogués avançar, l'única llei que hi ha hagut en tot Espanya és el que es va fer a Catalunya. que tots els partits, les forces polítiques, van arribar al consens per fer la llei d'educació de Catalunya. Aquesta és l'única experiència realment positiva que hi ha hagut en tots aquests canvis, batibull de lleis que ha anat plantejant doncs, segons qui governava a Madrid.
Mm-hmm. Com ha de ser l'ensenyament del futur? Si anem cap als propers anys, com se l'imagina?
Doncs, aviam, és molt fàcil imaginar-se'l, però és molt difícil imaginar-se'l. Perquè, insisteixo, l'educació sempre respon a les necessitats de la societat.
Mm-hmm.
És obvi. Vull dir que, en definitiva, és aquesta encalçar permanentment que és el que demana la societat doncs la feina del professorat. Evidentment, doncs, hi ha un aspecte que ja l'estem albirant, que és el de les noves tecnologies, noves, que ja els diem noves, però...
Que hi ha fons que tenim aquí.
Que funciona, però el que passa és que n'hi haurà de més noves. Mm-hmm. Vull dir, serveix el terme en el sentit que n'hi haurà de noves. Que encara no hi són, però a partir de la base que s'ha anat establint, suposo. Vull dir, evidentment s'haurà de comptar amb aquest factor, s'haurà de comptar també amb el factor de que moltes possibilitats de formació que ara no considerem doncs seran viables, vull dir, a distància perfectament podria ser, o amb un altre tipus de participació de les famílies, vull dir que les possibilitats són diverses. El que està clar és que hi ha una base, un tronc comú, doncs que cada vegada serà més global, serà més de caràcter doncs mundial.
Mm-hmm.
I en això, doncs, això ja ho estem vivint. Vull dir que a la nostra societat ja hi ha molts individus que estan fent feines doncs, que els exigeix doncs, viatjar pel món o que els exigeix doncs, estar en contacte amb qualsevol racó del planeta que no és el nostre. I clar, tot això a la llarga ha d'incidir i entenc que hi haurà un tronc comú en l'educació cada vegada, insisteixo, més únic per la majoria del planeta.
Si no m'equivoco, el que m'està dient és que hi haurà matèries o conceptes que seran ensenyats als països occidentals de manera comuna.
Bueno, en realitat,
avui en dia l'anglès ja passa,
en realitat,
no?
Ja està passant, això. Si no, jo em referia més a una... Ho parlaves d'uns termes molt més amplis, en el sentit de que concepcions, plantejaments, maneres d'interpretar, doncs, inevitablement es aniran doncs, unificant. Vull dir que això no vol dir que no es mantingui doncs, la diversitat de cada comunitat o de cada poble o de cada país, però el que és evident és que hi ha tota una sèrie de plantejaments que inevitablement van agafant aquest caire global.
Mm-hmm. Estem parlant amb el senyor Emili Pons, que és el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ara parlava també de les noves tecnologies, que ja no són tan noves. Jo no sé si s'ha donat massa importància a la tecnologia en l'ensenyament.
Bueno, aviam, en totes les... Sempre que hi ha novetats, doncs la societat tenim tendència, jo el primer, a fer allò que no sé, la Irma m'ho dirà si és una paraula d'origen italià, no ho sé. Tenim tendència al papanatisme. Vull dir que és una pràctica habitual a la societat des dels orígens, suposo, no? De tal manera que, evidentment, totes les tecnologies que s'han anat desenvolupant aquests anys doncs són enlluernadores i en conseqüència n'hi ha per obrir la boca i de fer el papanates, evidentment. Però el que és evident és que seria un error interpretar que això no és una altra cosa actualment, en el futur no ho sé, més que eines. De la mateixa manera que el bolígraf, doncs un invent extraordinari, magnífic, jo encara recordo quan era petit que sempre anava tacat de tinta de la ploma, perquè no ens deixaven fer servir, que ja n'hi havia de bolígraf, alerta.
Mm-hmm.
Però el bolígraf és una eina, no és l'escriptura. Vull dir, no, donant-li un bolígraf a algú no aconseguirem que escrigui cap obra de Shakespeare. Vull dir que és evident. Doncs en el cas de les noves tecnologies, de moment, ja dic, jo no sé el futur, passa igual, vull dir, són eines que poden contribuir a millorar l'educació, el treball dels educadors, poden contribuir que els alumnes millorin la seva tasca, o no, depèn de com sempre com es facin servir.
Uh-huh. Anem a parlar dels valors, perquè no sé si s'han perdut els valors en l'educació.
Uf,
pregunta
això,
difícil.
Això, no, és ben fàcil. Valors és el que veus fer. no, aviam, ara ho he dit malament. Els valors s'adquireixen quan veus que algú els fa. Vull dir que la cosa és ben simple. De tal manera que jo, més que de parlar de valors, que evidentment cal recordar-los, doncs el que posaria molt d'èmfasi és en la necessitat de que els nens, les nenes, doncs vegin com es desenvolupen, com es fan, vegin que realment s'estan aplicant. Seria totalment pur cinisme parlar d'un valor o algun professor i després no aplicar-lo ell mateix. I els valors, l'escola treballa en una situació molt, com ho diria, molt, molt difícil, perquè ja pots explicar valors, però és que quan els alumnes surten de l'escola estan en contacte amb el món, i el món és des d'aquella escopinada d'un jugador de futbol que el veus a la tele fins al cop de colze o la parada, que estic posant l'exemple d'un partit de futbol sapient que és, pot ser el més important, vull dir que n'hi ha més grosses. Però en tot cas, vull dir que, clar, si tu estàs parlant de valors, però el mite d'aquell nen doncs dona cops de colze, vull dir, ja pots parlar-ne, no? Mm. Vull dir que és difícil l'escola en aquest sentit, i en conseqüència necessitaria doncs l'ajut de, primer, les famílies han jugat un paper clau amb això, vull dir que no n'hem parlat fins ara, però evidentment ja podem anar posant noves tecnologies si la família s'esmarca de l'educació dels seus fills. Les famílies i, evidentment, la societat en general. Mira, hi ha un exemple molt simple, molt elemental, però que jo crec que ho explica tot. Semàfors. A la ciutat de Barcelona hi ha centenars de semàfors, i una persona adulta, evidentment, encara que el semàfor estigui vermell, si no ve cap cotxe, camina, passa caminant, no? Clar, si això ho fas habitualment, no és cap problema. Ara, si resulta que hi ha un nen allà al davant, una nena, que precisament està a l'edat que li han d'ensenyar que quan està verd es passi i quan està vermell, la teva obligació com a societat, com a membre de la comunitat, és no passar el semàfor fins que estigui verd. Per què? Perquè aquell nen ho està veient. Mm. És un exemple més elemental, no pot ser, però d'aplicació diària. Jo m'hi trobo cada dia. El que passa que també tens sorpreses, perquè sovint qui està travessant el semàfor en vermell és la mama o el papa amb el nen. Yeah. I després dius, home, si tu no l'eduques, què d'allonsis he de fer jo aquí?
Falta comunicació.
I això és important. El valor més important és que has de donar exemple dels valors.
Falta comunicació, família-escola?
Home, depèn. Jo aviam, els pares i les mares han desenvolupat molts de sistemes de col·laboració amb l'escola en aquests anys. I per part de les escoles, doncs, també han interpretat, han conduït tot això. Jo crec que globalment no. El que passa és que una cosa és la comunicació entre l'escola i els pares, i l'altra és la comunicació entre l'escola i cada un dels pares i mares, o cada una de les famílies, que això són coses diferents.
Abans de donar pas als contertulians, aquest programa, Plusvàlua, parla de valors, també parla d'economia, i m'agradaria preguntar-li si s'està educant econòmicament els més petits, perquè també és molt important. En un futur hauran d'afrontar-se la seva vida diària i l'economia d'un pes bàsic.
Sí, mira, hi ha una cosa que ha passat aquí durant molts anys, vull dir que podies acabar la carrera sense saber com es feia una factura. Uh-huh. Més elemental. En economia no hi pot haver-hi això, perquè l'has de veure o l'has d'escriure. Jo crec que s'estan fent intents d'introduir doncs, vida pràctica, no diré que economia, però sí vida pràctica a les escoles. Hi ha intents, hi ha projectes, hi ha coses, es van fent coses. El que passa és que anem a parar sempre el mateix, és que amb 5 hores o 6 hores que es passa un nen o una nena en una aula, no es pot fer tot. No es pot fer tot. És important que des de la família doncs, també es contribueixi. Vull dir, ara vostè ha posat l'exemple de l'economia, jo ho he portat gairebé al ridícul de la factura, però, home, per què no explicar a casa doncs, aquella factura que acaba d'arribar, ja no dic la de la llum, perquè és impossible d'interpretar, però la factura que ha arribat del supermercat, per què no s'explica al nen què és allò i de quina manera es fa, per posar un exemple. Vull dir que la família és fonamental en la formació formació. Avui dia la majoria de coses doncs, és a casa on s'aprenen. I aquí és on la... sí que hi ha d'haver-hi una voluntat per part de l'administració de contribuir a l'equitat. Perquè és cert que parlar de la família en abstracte és molt fàcil, però no totes les famílies reuneixen la... poden assegurar doncs, aquesta contribució per diversos motius. No em refereixo ara a famílies simonoparentals, no em refereixo res a tot això, em refereixo al nivell de formació de la família. L'origen cultural de la família, el coneixement o no del món cultural en què estem aquí. Vull dir, i en aquests casos és quan l'administració doncs, és important que contribueixi per, a través d'aconseguir l'equitat de tots els alumnes, contribueixi més en aquells nens, en aquelles nenes doncs, que necessiten doncs, que se'ls recolzi més, que se'ls ajudi més. Vostè abans ha parlat del nombre de professors que hi haurà, professors i professores que hi haurà aquest any, que aquest increment important, i a mi el que em satisfà és que una part d'aquest increment es destina precisament a compensar aquestes limitacions que malauradament doncs, molts de nens i nenes trobaran a casa seva.
Ens quedem amb la família, amb l'educació. Anem a saludar a les contertulianes, que avui són tres que tenim aquí a l'estudi de Radio Estel. Saludem a la doctora en Economia i professora d'Economia de la Universitat de Barcelona, la Carme Riera. Carme, molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre a tothom.
I benvinguda al Plusvàlua, també la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, del grup municipal demòcrata, advocada, especialista en protecció del menor i dret escolar. Ella és la Irma Rognoni. Irma,
molt
bona
nit.
Bon vespre. I també tenim a la Mireia del Pozo, la gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Mireia, bon vespre.
Bon vespre a tothom.
I també benvinguda. No sé què destacaríeu d'aquest inici del curs. Qui volia començar? Tu, Mireia? Doncs vinga, va, endavant.
Per una banda, crec que és important que diferenciem el que és l'educació i el que és ensenyament. Quan parlàvem de valors, a veure, a l'escola el que estan fent és ensenyar, estan ensenyant unes matèries, estan transmetent uns continguts a casa, i per això és fonamental que tant escola com família vagin agafades de la mà, perquè la família el que fa és educar els valors. Per això, diferent. Què és algo molt important? El dret dels pares a poder escollir l'escola. Hi ha el que és l'escola pública, l'escola concertada, l'escola privada. Aquells pares que vulguin anar més enllà del que són els conceptes d'educació, de que l'escola no només se'ls ensenyi, sinó educar, perquè com molt bé estava explicant l'Emili Pons, amb aquestes 6 hores a l'escola, prou de feina tenen els mestres per transmetre aquesta quantitat d'informació, doncs, lligar una mica les necessitats dels pares, si volen la religió, si volen aquests valors o aquests altres, amb el que és escola concertada o privada.
Creus que pot estar en perill aquest sistema?
A veure, segons el que he vist darrerament, sí. Segons el que... Jo sóc molt partidària del tema del dret a escollir, de la llibertat dels pares, de les famílies. Crec que hem de preservar aquest sistema educatiu, que és molt bo. Considero que aquí a Catalunya realment s'ha fet molt i molt bé, igual que el tema de les competències està pujant molt, la matèria de l'alumnat, els resultats que estem obtenint, però en aquests últims 2 anys sí que he vist una mica en perill el que és l'escola concertada i privada. Trobo que s'aposta molt per l'escola pública, que lògicament i ha de ser-hi, naturalment, però amb l'escola concertada i privada... Bueno, crec que no s'està defensant prou.
Realment, la concertada a Catalunya ha tingut un pes amb totes les darreres dècades molt important, no?
Sí, exacte, i els darrers temps havia crescut molt. Es necessiten més recursos? Sí. Però, segons les darreres estadístiques de l'any passat, per exemple, això es veia amb el que eren les escoles bressol, l'escola infantil, aquests recursos s'haurien de destinar a les escoles que ja existeixen. No cal obrir escoles infantils noves, perquè tampoc hi ha aquesta necessitat, no hi ha tant alumnat. L'any passat vam tenir en el Plusvàlua, a la 7a temporada, la que és la directora de les llars d'infància, i era la gran reivindicació que feia, o sigui, que es destinessin més els recursos a les llars, que són posant més personal, més professorat, com ara explicava l'Emili, aquests 5.500 alumnes, aquests 5.500 professors nous, doncs, fantàstic. Realment és meravellós que puguem estar donant feina als professors, que hi hagi tot aquest personal especialitzat, perquè fa 2 anys hi havia unes mancances de personal especialitzat amb els nanos que tenien problemes, o se'ls posava a les 9 del matí i era una mala hora, el departament ho va reconèixer, era millor a les 10 o a les 11, que els nens ja estan més tranquils i a classe, però precisament aquests recursos posar-lo on ja està obert. Mm-hmm. En totes aquestes escoles, en totes aquestes llars infantils que porten anys funcionants. Perquè, per sort, avui en dia el ràtio és bo, tenim un ràtio una mica més baix, d'aquesta manera l'alumnat adquireix totes aquestes competències que ha d'anar adquirint, però si anem obrint llocs nous, encara baixen més i hi ha llocs que poden perdre, que aquí ve el tema i el perill de la concertada. Si anem perdent la ràtio, anem baixant, poden perdre els ajuts econòmics.
Ens quedem amb aquesta dada. 15 centres nous que s'han obert aquest any, 11 d'ells han hagut de ser amb el que s'anomena barracons. Irma.
Exacte, jo aquesta és exactament la xifra. Jo penso que el debat d'escola pública o escola concertada és un debat, primer, que no ha de fer cap mena de por, vull dir, és bo que existeixi, que la gent opini, perquè, bueno, i després jo penso que no has d'estar tan centrat en això, que el centre del debat no ha de ser aquest, sinó ha de ser la qualitat educativa i l'excel·lència educativa que es vol assolir. Aquesta ha de ser. El com s'assoleix això? En formes, doncs, de llibertat, d'elecció d'escola, llibertat dels pares d'escollir escola, això ha d'existir. El que no podem fer és transformar en un únic sol model, perquè això no és la societat democràtica, lliure i amb creences, doncs, que poden ser... El sistema de creences és indiscutible i poden ser diversos i en una societat democràtica hem de conviure tots. Per tant, jo crec que han d'existir els dos models, s'han de donar suport als dos models, però sí que és veritat que el que deia l'Emili, és a dir, les escoles, tant si és privada, concertada o pública, penso que no hi ha cap problema amb que convisquin totes, sí que necessiten, això sí, que estiguin sota unes directives d'equilibri i, sobretot, d'equitat. D'equitat, mm-hmm. Perquè ja diu un informe de l'OCDE que, precisament, un model educatiu de qualitat serveix per mitigar la desigualtat que pugui existir, doncs, d'origen familiar, social o econòmica. I aquest és el debat que ha de ser principal, qualitat i excel·lència.
I sobretot deixar els pares que puguin triar, no?
Això és fonamental, perquè, a més, recordem que tenim el principi de la llibertat, és un dret molt fonamental en la vida. I, per tant, la llibertat ha d'existir. I els pares han de poder... és que m'atreviria fins i tot a dir una cosa, que aquí no estem molt acostumats, però afegiria una càrrega emocional en aquí. Han de poder escollir amb il·lusió l'escola que volen. Uh-huh. I per què no que vagi, doncs, amb unes idees, bueno, doncs, que les compleix millor. Perfecte, cap problema. Sempre i quan després equilibrem el sistema amb els recursos, quasi una visió keynesiana, però és així, llavors endavant. Uh-huh. Establim els equilibris, però que convisquem totes.
Carme Riera.
Arran, agafo la paraula del que deia l'Irma Ronyoni, i un dels problemes que tenim aquí és el de l'excel·lència. De fet, el rati d'alumnes excel·lents a primària, secundària i més endavant que tenim a Espanya o Catalunya és el més baix de tota Europa. Per tant, aquí hi ha un problema. Tenim el rati més alt d'alumnes que no superen cursos i tenim el rati més baix d'alumnes que no tenen prou excel·lència. I aquí és on hi hem d'insistir molt, perquè de cara al futur, de cara a intentar millorar la societat, serà necessari tenir uns alumnes que sí que freguin, que hi hagi un bon gruix d'alumnes que freguin l'excel·lència. I una de les coses importants perquè aquests alumnes, perquè tots puguin tirar cap a l'excel·lència, és l'actitud. Hi ha dues coses que sumen, que són el coneixement i les aptituds, que això probablement s'aprengui bàsicament a l'escola, però dins d'aquest bloc, coneixements més actituds, si això obrim un parèntesi, ho multipliquem per l'actitud. L'actitud és la que multiplica els coneixements i les aptituds, i això és una cosa que hem de tenir present per tal de créixer, no a poc, sinó d'una forma exponencial, que és com creixen la majoria de països.
El senyor Emili Pons vol intervenir.
Sí, no, jo únicament matisar, perdona, Carme, això últim que has dit, ni el sistema català ni l'espanyol estan a la cua de res, ni al cap de res. Vull dir que la realitat és que la superació dels mínims bàsics ja fa 3 o 4 anys que s'ha superat amb escreix aquí a Catalunya, que hi ha uns símptomes de millora importants. I també que si bé és cert que no hem arribat a aquests nivells d'excel·lència que tu planteges, sí que, doncs, el sistema està molt més avançat i evolucionat del que estava. Vull dir, els resultats que s'obtenen a Catalunya, i a Espanya entenc que també deu passar aproximadament el mateix, no són tan dolents com de vegades diem i repetim i tornem a repetir. I moltes vegades agafant referents doncs, com el PISA, que és qüestionable des de molts angles, i que, a més, també, dins del mateix PISA, doncs, els resultats que està obtenent, que estem obtenint a Catalunya han millorat substancialment els darrers anys. Vull dir, a vegades la valoració d'un país millor s'agafa per un, dos punts sobre 500 punts. I això, evidentment, és molt injust.
Estem millorant, però continuem estant a la cua a nivell d'excel·lència.
No.
Estem endarrere de la majoria de països del nostre entorn.
Quan dius del nostre entorn, es refereix...
França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Holanda...
Sí, perdona, aquí una dada...
Escoltem ara, si voleu, a l'Irma i us donaré pas. Irma.
És que justament és aquest punt, és molt interessant aquest punt al que hem arribat, és que és important, i justament aquí tinc les xifres justament de l'OCDE, i ens diu que, precisament en aquest informe, el nivell d'excel·lència en aquests darrers anys s'ha doblat, el nivell d'excel·lència de Catalunya, tot i que, esclar, encara estem en aquest nivell 5-6, és a dir, estem en el...
Estem creixent, però no
anem en la bona línia, però sí que realment ens faltaria encara un punt més d'aprofundir una empenta més.
Estem parlant de l'educació, d'aquest curs, d'aquesta arrencada de l'any 2017-2018. Sou optimistes de cara al futur? S'arribarà aquesta arrencada? Arribarem?
Jo crec que sí. Les escoles i ensenyament, el Departament d'Ensenyament, les darreres conselleres, han tingut molt clar que el que s'ha de preparar en els nanos és pel futur, o sigui, pel món laboral. I el món laboral ha canviat completament. Només calia sentir fa un any les paraules de la consellera d'Educació, perdoneu, d'Ensenyament, que deia que no sabíem quins serien els treballs del futur i que, per tant, el que havíem d'ensenyar als nanos eren competències. D'una altra manera, a treballar junts, a treballar en equip, a parlar en públic. Perquè és el que es trobaran. No sabem si treballaran de doctor, de mestre o d'advocat. Avui en dia els advocats...
I s'estan preparant els nens amb aquestes competències que han de tenir en un futur?
El que jo he vist i el que està sortint a les dades, com a mínim parlo de dades de Catalunya, que són les que he anat observant, és que en aquests dos últims anys cada vegada hi ha més escoles que estan treballant per projectes. Què vol dir treballar per projectes? Vol dir aquest nou ensenyament, aquesta nova forma de treballar, que treballin en equip, que és com possiblement treballant, que sàpiguen treballar tots sols, que sàpiguen buscar informació. El tema de parlar en públic s'està portant cada vegada a unes edats més baixes. Tenim escoles concertades que amb 4 anys ja els fan parlar en públic davant de la seva classe, podeu comptar quin tipus, però això ja està passant. Per tant, sí que crec que la innovació pedagògica que estem fent a Catalunya els darrers anys, considero que és molt bona.
Carme, Irma, ràpidament, que anirem a la tertúlia.
Estic completament d'acord amb el que acaba de dir la Mireia. S'està anant cap al bon camí, el que passa que necessitem encara molt de temps per assolir uns nivells que altres països, que evidentment han començat abans a fer aquest tipus de treballs, ja han assolit.
Trigarem 20 anys a veure-ho reflectit.
Però mai és tard.
No, mai és tard. I et diré que, aviam, mirant també aquests països que diu que han assolit tantes coses, veiem doncs retrocessos importants, molts d'ells. Vull dir que jo ara no és el moment de debatre-ho, però podríem parlar de l'estat de l'educació a França o a Anglaterra, i segurament no quedaria tan content, o a Itàlia.
Exacte.
Vull dir, a lo millor no... Vull dir que no, jo no dramatitzaria tant la situació d'aquí, perquè no hi ha motius per dramatitzar-ho.
No, jo crec que les xifres ho demostren, la disminució de l'abandonament escolar. Després hi ha el punt molt important de formar l'excel·lència en tots els sentits, però també l'aposta per l'FP que s'ha fet.
Exacte,
molt important.
Això.
I l'FP dual. Èxit total i absolut.
D'això no hem tingut temps a parlar.
Ja parlarem un altre. És molt interessant.
És molt important que parlem del tema de l'empoderament de l'FP.
Deixeu-me donar només una dada. En aquests moments estan participant en la formació dual més de 3.000 empreses a Catalunya.
Era com sempre la línia pobra, no? Durant molts anys, i s'està potenciant.
Exacte. I és molt important per la riquesa del país i pel futur dels nostres infants i joves, de tots. Tots, estudin el que estudin, és fonamental apostar per aquesta branca, per redistribuir-nos tots.
Un dia podem dedicar el programa a parlar de la formació professional i de com s'està enfocant avui en dia. ràpidament?
Ràpidament. No només a nivell formació professional, el gran contacte a estudi-empresa, sinó també a nivell universitari. És molt important que la universitat estigui cada cop més en contacte amb les empreses i que no siguin dos mons completament aïllats.
Que preparin la gent perquè comenci a treballar, no? I que no cada després es trobin que no tenen competències.
I que, que puguin anar a fer cursos a les empreses o que puguin fer la tesina de final de carrera, la puguin fer, o de final de grau o de màster, la puguin fer a dintre, que puguin col·laborar amb una empresa. Mm-hmm. Que això es fa en altres països, però que aquí encara no s'ha començat a fer. Encara no es té l'hàbit.
S'ha fet a la privada.
Aquí només es fa a nivell teòric un treball de final de grau.
Tenim un altre tema per tota la temporada, la vuitena del Plusvalua a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Entrem a temps de tertúlia a parlar de les notícies que ens ha deixat l'economia aquests darrers 7 dies aquí a Catalunya. Els preus dels pisos a casa nostra s'han encarit un 9,3% al segon semestre de l'any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. L'increment és més pronunciat als pisos de segona mà que als d'obra nova. Aquesta mitjana està molt per sobre de la mitjana espanyola, que és un 7,8% dels pisos nous i un 9,5% a segona mà. És un problema l'habitatge avui en dia, Mireia?
Sí, aquí a Barcelona clarament tenim un problema d'habitatge. La gent d'aquí passarà el mateix que a Londres, a Nova York. Hauran de marxar fora, hauran de marxar als pobles o, bueno, aquestes com prolongacions de Barcelona. Perquè ja no parlo ni de comprar, que ja
no,
sé que
lloguer.
Que... Però el tema del lloguer és un escàndol. És un escàndol. I com funcionen els contractes? Què ha de fer la gent d'aquí?
Mm-hmm. Doncs mira, avui tenim una regidora de l'Ajuntament de Barcelona. El lloguer s'ha convertit en un problema realment a la ciutat. No sé...
Sí, efectivament. O sigui, tot va començar amb els famosos desnonaments, mm-hmm. Que ja, mira, jo recordo haver-ne aturat allà a Nou Barris, també va durar 245.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Eren pràcticament la totalitat dels que hi havien, i a més amb la resolució de vivenda, i llavors va començar tot el problema de com resoldre aquest aspecte. Però després és el pur lloguer d'una persona jove. Aquí també jo crec que aquest debat va junt amb tot el debat, diguem, de l'atracció del Pol Barcelona, que això ho havíem comentat també en una altra tertúlia, i també amb un problema que jo veig molt greu i molt lligat, o sigui, indissoluble, que és el problema dels sous molt baixos que tenim aquí. Això és molt, molt, molt preocupant, tant per la gent jove com per la gent de mitjana edat, com per la gent gran, les pensions i tot. És a dir, hi ha un desnivell, llavors jo crec que s'hauria de treballar amb urgència per pal·liar aquest desnivell, llavors pal·liaria l'habitatge. Però sempre havíem dit nosaltres que sobretot el preu del lloguer o de la despesa en vivenda no podia mai sobrepassar el 30%
del sou
o dels ingressos que té aquella família.
I en aquests moments ens estem trobant amb el que es diu el treballador pobre. Mm-hmm. Aleshores, clar...
Sí, vol parlar el senyor Emili, el senyor Pony Pons?
Sí, bé, jo sóc un usuari del pis de lloguer de tota la vida, vull dir, mai he tingut pis de propietat. I he de discrepar una mica del que estic sentint. Perquè...
Això està bé, que discrepi
sí,
també.
Clar,
no, perquè jo el que estic veient ara és que el que fins ara, el que passarà al futur, ja ho veurem, eh? Però fins ara el que ha passat amb el pis, amb els pisos a Barcelona, pisos de lloguer, és que han recuperat els preus d'abans de la crisi. Han recuperat els preus d'abans de la crisi. El que vindrà a partir d'ara segurament sí que serà pitjor. Eh? Però a hores d'ara, quan diem, oh, han pujat amb els... No. Han recuperat els preus d'abans de la crisi. La diferència és que la majoria dels humans ara guanyem menys diners que abans de la crisi. Eh? Que aquesta és una altra cosa. Vull dir, de fet, amb infinitat de professions, doncs s'han hagut d'anar ajustant, han hagut d'anar reduint, han reduït preus, han reduït de tot... I el resultat és aquest. Ara estem anant en els nivells de la crisi. Amb aquesta agravant, que la gent guanya menys, i amb un altre agravant que per mi és molt important en aquest tema, i és que amb la darrera llei de contractes del PP, doncs, curiosament, van reduir dels 5 anys, que era el mínim que es podia llogar un pis, a 3 anys. Evidentment, llogar un pis per 3 anys significa una provisionalitat total. Per 5 ja ho era, però matitzem. Mira, 5 anys, potser t'has mort. Però 3 anys és una precarietat total. I, en conseqüència, en el moment és tan precari que molta gent diu, home, potser no tindrem remei que comprar-me el pis. I és quan, per altra banda, diuen, està repuntant la compra de pisos, que bé. Home, és que estan creant totes les condicions perquè ningú llogui.
Mm-hmm. Ara moltes famílies es troben que no li renoven el seu contracte de pis, o li renoven, però cobrant-li molts més diners. Ja no és que busquin un pis nou, sinó que les pròpies famílies que fa 15 anys vivien en aquell habitatge, doncs han d'anar a buscar un altre. Carme.
Estic molt d'acord amb el que ha dit, amb el que ha comentat l'Emili. I el gran problema és la disparitat que hi ha ara entre els sous i el preu dels lloguers. No és que els lloguers siguin molt, molt, molt més cars, sinó que, evidentment, els sous es van baixar perquè ens vam haver d'ajustar molt per la crisi i ens van demanar a tots que féssim un esforç. Però, clar, la crisi ha passat, o la crisi està passant, i els sous s'han congelat. I la resta ha anat seguint el ritme de l'economia. Mm-hmm. Llavors, aquest desfasament és on s'hauria de posar algun tipus de mà, no sé com, però s'hi hauria de posar algun tipus de mà. I després recordem també que el preu del lloguer dels pisos van estar congelats molt de temps i ara s'ha acabat aquesta congelació de molts preus de pisos. I ara, evidentment, s'ha actualitzat. I a l'actualitzar-se s'ha posat a un nivell que és el nivell de la resta d'elements, productes que hi ha a la societat. I això està excessivament desfasat amb el sou i amb el poder adquisitiu de la majoria de persones.
Mireia,
fa una setmana, llegia una notícia que als Estats Units es volia posar un intent d'una pràctica, una nova pràctica, que és que es fes com una mena de certificat de bondat de pagament dels llogaters. No és tan pràctica, és només una idea, i això era per evitar que la gent que vol llogar un pis, doncs, primer, per evitar que hagi de posar 2-3 mesos de fiança que no els té, uh-huh. I per una altra banda, per assegurar-li a la persona que lloga el pis que aquella persona és un bon pagador. Llavors es volia fer com una mena de DNI per certificar que aquesta persona és una bona pagadora i d'aquesta manera no hi hagin tants problemes o tantes pors o tant temor a l'hora de posar en lloguer el pis d'alguna persona. És una idea que encara no està en pràctica, però que estan intentant posar-la en pràctica.
És que realment hi ha molt propietari que té problemes després per cobrar o per fins i tot té gent que fa mig any que viu en aquell pis i que no pot treure'l,
gent gran que va fer una inversió en un pis perquè quan els arribés la jubilació, si no els hi arribava els diners,
doncs
tinguessin una inversió, tinguessin un retorn cada mes, i evidentment aquesta gent, si els hi deixen de pagar, no és que es trobin a la misèria, però pràcticament, perquè ja ho van fer pensant que no els hi arribaria el que cobraven per la jubilació.
Mireia i la Irma, i anem a un altre tema.
Molt bé. A nivell general sí que és cert que a macroeconomia doncs, la cosa està millorant, entesos, però en realitat, el que és la butxaca del ciutadà no ha vist encara aquesta millora. Aleshores, sí, els preus de l'habitatge són els que havien de ser, però el ciutadà de peu no pot pagar-ho. Què ens estem trobant? El que estaves comentant, que famílies al carrer o famílies... aquí tenim el carrer Entença, ho dic perquè està molt a prop dels estudis de Ràdio Hostel, tenim el carrer Entença ple de famílies... Exacte.
I tot lo que s'ha regularitzat tant aquells pisos, no?
Exacte. Tot el que són els carrers de baix, Avinguda de Roma, València, està tot ple de pancartes. Qui viu allà? Famílies i gent gran. No poden pagar el nou lloguer. La diferència de lloguer, estem parlant de 600 o 700 euros. Mm-hmm. És sumament greu.
I són famílies que han estat anys demanant el tancament de la Model,
exacte.
I ara que la tanquen s'han d'anar perquè no poden pagar el nou preu que li posen al seu pis. És com una mica contradictori, però està passant.
Sí, sí, sí.
Irma.
Precisament per això que diu la Mireia, jo crec que calen també dos tipus de polítiques, diguem. Per una banda, el que és la política estatal amb les competències estatals de moment, diguéssim, i que això és el que ha de fer pal·liar aquest gap que hi ha entre sous i demés, i aquí s'ha de treballar a nivell de totes les administracions públiques, i després, per altra banda, per exemple, a nivell de Barcelona, que estem parlant, cal una aposta molt forta per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona per protegir l'habitatge. És a dir, s'han de fer polítiques de protecció d'habitatges serioses, ràpides, sense dubtes, i el que no es pot fer és tenir una prèvia política de protecció d'habitatge, però després a última hora deixar-la anar. És a dir, això no pot ser, s'ha de prendre una línia i, per exemple, ara ho dic pel tema doncs, dels pisos que ha passat amb el Raval, per exemple, Ciutat Vella, que hi ha hagut aquesta problemàtica problemàtica també amb problemes de
droga.
De droga. Per tant, i aquells, hi havia pisos per, precisament pensats, que venien del mandat anterior, pensats per protegir joves, sí. Gent gran, pisos tutelats per la gent gran, molt important, se n'han de fer molts més, i això podria ajudar moltíssim a la gent gran. Clar, o sigui, però calen totes les polítiques alhora.
Mm-hmm. I la llei que parlava l'Emili Pons, d'aquesta darrera llei del PP...
Com a advocada... El canvi dels 5 als 3 anys de contracte.
Correcte, sí. Amb aquesta llei jo, com a advocada, no estic d'acord, perquè és molt feble, es desprotegeix molt, és aquesta inestabilitat de la que parlava l'Emili. Amb això es pot arribar a uns graus d'especulació molt greus.
Canviem de tema, perquè avui és dijous i demà divendres es podrà començar a sol·licitar ja la renda garantida de ciutadania. Es tracta d'una ajuda de 546 euros que anirà incrementant-se fins als 664 l'any 2020. El nou subsidi, el percebran les 29.000 persones que cobren la renda mínima d'inserció, així com totes aquelles que sol·licitin i que compleixin uns requisits determinats. No sé com la veieu, aquesta nova renda que demà es comença no a aplicar, sinó a poder-se sol·licitar.
Mira, és fantàstic. Just abans de les vacances d'estiu, no sé si va ser el juny o el juliol, quan va sortir la notícia de la possibilitat de que tirés endavant la renda garantida, estàvem aquí en aquest estudi, precisament, i a mi crec que és la millor notícia a nivell econòmic dels darrers 10 anys, perquè hi ha molta gent que ho necessita. Aleshores, aquesta renda garantida ve d'un anterior que era el que s'anomenava el PIRMI. Mm-hmm. El PIRMI, precisament, els seus pares van ser Joan Coscubiela i l'Ignasi Ferreres, el president del FES. Aleshores, davant de la situació que s'han vist tantíssimes famílies, gent que realment ho necessita, aquesta renda garantida és clau, és un dret fonamental. Hi haurà els detractors que diran que es pot entrar en una sèrie de picaresca, però això és com tot. Sí. Si regula tot bé, vam tenir aquí la consellera el mateix dia que s'havia anunciat, si regula tot bé, jo la percepció que tinc a nivell parlamentari de tots els partits, home, ha sigut la primera vegada en el Parlament de Catalunya que tots els partits van estar d'acord. Això és per aplaudir-ho.
Un vot unànime.
Per tant, exacte, crec que podem estar contents després d'aquesta crisi que hem tingut sortir per aquí.
Segur, tots,
sí.
Carai.
Sí.
Tots van votar a favor.
És una eina fonamental per pal·liar situacions de pobresa extrema, pobresa severa, que no oblidem que en temps de crisi s'ha incrementat en detriment de la classe mitjana que està sortint perjudicada a moltes coses.
Exacte.
I, per tant, això és un medi que pot pujar una mica tot plegat, tots els nivells diferents de pobresa o just topant la pobresa, no?
Carme, ja escoltem a l'Emili.
L'únic és que s'ha d'anar en compte de que no hi hagi la picaresca, intentar evitar-la tant com puguem i intentar que aquesta renda serveixi perquè la gent s'insereixi dins de la societat i al cap d'un temps la pugui deixar de cobrar.
No la necessiti.
Exacte. Perquè el que no es pot convertir és que en un modus vivendi de molta gent. Això és un llançament perquè aquella persona pugui estudiar, pugui treballar, pugui trobar una feina, el que sigui, perquè se'n pugui sortir i, evidentment, ja no la necessiti. Això és el més important. Això, aquest ha de ser l'objectiu.
Emili Pons, què n'opina de la renda d'inserció?
No, jo, aviam, si això pot servir perquè una sèrie d'individus, de persones, de famílies, doncs puguin viure en unes condicions no tan precàries, doncs em sembla magnífic. De tota manera, ara, el comentari i els quatre que esteu fent són certs, vull dir, sempre que hi ha algun tipus de possibilitat d'obtenir, doncs, recursos, apareix la picaresca, vull dir, això és evident, i n'hi haurà casos com n'hi ha hagut sempre. Jo me n'he recordat ara dels anys 70, que és molt vell, els anys
tampoc
70...
Tampoc tant.
Però els anys 70 recordo a Suècia hi havia una gran polèmica en contra del Partit Socialdemòcrata, que era el que governava aquella època, precisament pels ajuts que donava la gent. I es deia, doncs, que tot eren trampes i la picaresca era terrible. Això ho deien a Suècia, que aquí normalment és el país en què tot sembla que sigui perfecte. I allà es queixaven de la picaresca de la gent. I en casos sempre n'hi haurà. El que passa és que la majoria dels casos, doncs, segur que s'aplicarà bé. I això és el que hem de valorar. I la picaresca, doncs, ha de suprimir-la fins allà on es pugui.
Anem a parlar d'un tercer tema, un tema que és també molt important per la ciutat de Barcelona. Parlem del turisme. Aquest any, en concret, continua creixent el turisme. A Catalunya, tinc dades del juliol, perquè encara les d'agost no han estat comptabilitzades, ens han visitat més de 11 milions d'estrangers. Això significa un increment d'un 10% respecte a l'any anterior. Per desgràcia, el mes d'agost vam patir, com dèiem al principi del programa, aquests atemptats a la ciutat de Barcelona. Aquest estiu també hem tingut el que s'anomena la turismofòbia, alguns episodis que han marcat també l'actualitat, i jo no sé com veieu, perquè el turisme no deixa de ser una eina molt important a l'economia de Catalunya i també principalment de Barcelona. Si falla el turisme, falla tot després. Irma.
Sí, efectivament, el turisme a Barcelona és, en aquest moment també segueix sent evidentment una font de riquesa per la ciutat, i per tant el turisme s'ha de cuidar. Sempre hi ha aquest debat del turisme de qualitat, també és veritat, però també és veritat que hi han d'haver turistes evidentment de tot
l'ecologiat. Teniu una sensació que a Barcelona predomina, és que jo no la tinc, que predomini el turisme de low cost?
No, perquè després hi han hagut altres polítiques afegides, també això està, hi han maneres de protegir també que amb determinats, a lo millor amb determinades places d'hotels, amb determinades tipologies, etc, clar, tot això requereix, però el que requereix també el turisme, precisament perquè no es generi turismofòbia, és afrontar-lo d'una manera clara. I el que, per exemple, aquí no tenim molt clar en aquests moments és la línia amb la qual s'està treballant sobre el turisme. Llavors, clar, es poden plantejar situacions complexes, sobretot en barris on hi ha molta concentració turística. Després hem tingut la desgràcia de que ens ha passat això el mes d'agost, que ha dolgut molt a tothom, i, clar, jo crec que això, jo tinc l'esperança que això, dins de la part negativa, el dol, el dolor que això suposa per moltes famílies, però que ens faci plantejar i també d'alguna manera unir en una sola línia i molt clara les polítiques de turisme que s'han de fer a la ciutat de Barcelona.
Mm-hmm. La resta, la Carme Riera.
Quim, tu deies que el low cost no sembla que no el vegis. Potser no es veu tant a Barcelona, però sí als voltants de Barcelona. Si ens anem a Lloret, sí. Si ens anem per tota aquella zona...
Allà descaradament, sí.
Tot el que és zona de platja...
Aquí a Barcelona potser ve un altre tipus de persones. Evidentment, també en vindran d'aquests, però com que estan molt barrejats, i diguem que gairebé no es veuen, no? O potser es veuen en algunes zones molt concretes. Però el gran problema el té tota la costa de
Tarragona. La costa catalana, bueno, parlant amb diversos hotelers i gent que es dedica que oferir activitats, doncs, de lo que són tot lo que és vaixells, els xurros, això tota la vida, comentaven que el mes de juliol va ser molt més bo, econòmicament parlant, que el mes d'agost. Mm-hmm. Que això feia anys que no els hi passava, sobretot el que és la zona de la Costa Brava, que la Costa Brava sempre ha sigut un turisme que s'ha gastat més diners en tot aquest tipus d'activitats, doncs que van notar diferència. Un mes de juliol espectacular, això ells ja deien, bueno, doncs clar, si el juliol és així, ja veuràs tu el mes d'agost, i en canvi el mes d'agost han trobat una davallada.
No sé si els atemptats han pogut també influenciar una mica.
No, van dir que no s'havia percebut gaire, aquest efecte no s'havia percebut.
Emili, ens queden dos minuts per concloure tot.
Em queda un problema. Jo he de ser un turista low cost.
Sí?
I de la manera que ho estem plantejant, no podré anar enlloc. Aviam, és que amb pocs diners no es pot viatjar. És que no es té els mateixos drets.
I tant.
I no podem anar a Barcelona. Hem d'anar-nos al nord de l'Àfrica, on fa tanta calor. Doncs no, home, no. Jo
crec que parlen d'un tipus de turisme en concret. No que
sigui barat. Parlem del turisme aquest de borratxera.
Ja havíem de posar una mica d'humor.
Però això està connectat. El turisme aquest que en diem de borratxera, que passa en alguns llocs de Catalunya.
Això és una altra història.
Aquest també està molt lligat al tipus d'ofertes que ofereixen alguns operadors.
Clar. Aquí ve molt el tema dels operadors.
Aquí és molt delicat, això. És a dir, això és una aposta que han de fer els operadors, que han de seure, reunir, treballar aquest aspecte. Clar, el que no pots fer és oferir per pocs euros el vol, el no sé què, les nits, el tal, les entrades a discoteques, tot junt per molt poc preu, perquè, clar, desenvolupes aquest... tens aquest risc.
Sí, home, està bé que et vingui gent, però a quin preu? Que et vagin despullats pel carrer?
Home, jo no hi vaig despullat pel carrer.
Això ha de ser una opció que es prengui des dels ajuntaments o des de la pròpia Generalitat.
Exacte.
Doncs ens acaba el temps. L'Emili Pons, avui hem entrevistat vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, expresident del Consorci d'Educació a Barcelona i exdirector general d'Educació. Moltíssimes gràcies per haver vingut en el primer programa d'aquesta vuitena temporada del Plusvàlua.
Encantat de ser vosaltres.
I també hem tingut a la Carme Riera, doctora en Economia i professora d'Economia de la Universitat de Barcelona. Carme, un plaer també que hagis estat en
aquest
programa.
Moltes gràcies per la invitació.
I a la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, del grup municipal demòcrata, advocada especialista en protecció del menor i dret escolar, la Irma Rognoni. Irma, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a la Maria del Pozo, també la gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Gràcies per haver avui participat també com a contertuliana.
Moltes gràcies.
Als controls tècnics hem tingut el Toni Huguet. Ja saben que aquest programa, el Plusvàlua, és una realitat gràcies al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i a la producció de la Mireia del Pozo. Rebin una salutació del Quim Esteban. Tornem la setmana que ve a la mateixa hora. Adéu.